A Cadena Pirenaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Pirenaica, 25 anys. A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a La Tertúlia. Avui doncs tinc els dos especialistes apassionats i va, m'atreveixo, i el Cibizape del món del motor. L'última vegada es va agradar,
o sigui, no estem que... començant bé el tema, ja t'ho dic.
per això estic fotent la conya, perquè com hi ha confiança... Va, Marc Zorzano, el director de Multiplataforma Motor al Dia, benvingut.
Molt bona tarda, benvingut a tu també.
I content de tenir-te aquí, i per un bon rato, i riure i passar-nos-ho bé. I per acompanyar-te, el Víctor Iluera, tu ets el president de l'Associació de Mecànics d'Andorra, benvingut.
Igualment, benvinguts.
Bueno, vàrem tenir... Hi ha moltes històries de motor aquests dies, no?, per dir-ho així, perquè arriba Sant Joan, vacances escolars i tal, i tothom es recorda, ostres, que tenia que fer la revisió, no?
Bueno, jo crec que mica en mica, sembla, ho veig per l'agenda, anem millorant, eh? La gent sembla que això, la constància d'anar repetint, està a sobre de la gent, es nota de que estem arribant, per exemple, a Sant Joan, de que arriben les vacances, i veus com l'agenda... No s'està tapaint, sinó està sent prudent i mica en mica, i això ens ajuda molt.
Bueno, és una cosa que potser la gent evoluciona, és consciència, no, Marc, potser?
Sí, i a més aquí tinc que trencar una com és això?
Una llança?
Trencar una llança a favor del Víctor, però em consta que últimament tenia més una política de seguiment molt ordenada i truqueu als clients, i això està molt bé.
Sí, ara estem canviant. Bueno, hem passat uns mesos així una miqueta... fotuts, anem-ho a dir, en tema de personals s'han ficat malalts i hem tingut aquí una miqueta de crisi, per dir-ho així, i han començat a recuperar la gent, i ara una miqueta més estem agafant l'ordre, estem agafant la situació, i mica en mica anem millorant.
Jo trobo que és bo, perquè igual que, per exemple, jo vaig a un dentista que truca dos dies abans i un dia abans. I aviam, i tothom hem de tenir apuntat que hem d'anar al dentista. Però a mi personalment, per exemple, em va superbé, saps? Perquè, on que pugui saltar l'alarma, el fet que et truquin, a part de la deferència, és una manera de recordar, et relaxes, saps de què et trucaran. I per exemple, a mi m'ha passat amb el Víctor, que de cop i volta et truquen, i per molt que ho sàpiguis, mira que ens coneixem. Hòstia, és una deferència que és còmoda i et relaxa, saps?
Sí, en certs sectors, el que tu estàs dient, Marc, és que l'atenció al client... Potser hi ha sectors que estan més sensibilitzats o ho tenen més a la mà, per dir-ho així, perquè, clar, també és tot una organitzativa. O sigui que el flaquer, si no vas un dia a buscar la barra de pa, no et trucarà d'ahir, que avui no has vingut.
No.
Però, clar, tota l'organització de taller, de feina, no sé què, no sé quantos, clar, això t'obliga a tenir, doncs, una estructura.
Nosaltres hem passat una temporada, uns mesos, el Marc ho sap, i tu, Enric, també, uns mesos molt durs, per falta de personal, que teníem el personal però estava de baixa, i ens hem donat compte de que, bueno, hem de canviar el sistema i també hem d'ajudar la gent a que no es provoquin, a que tots arribin a la mateixa hora, etcètera, etcètera. Hem de tindre aquesta situació una miqueta controlada de part nostra, que no ho teníem, i jo crec que mica en mica això farà millora, i nosaltres ara, avui per avui, per agenda i per cita, ho estem veient.
Ara, el que tu dius, raonem a vegades, ostres, com ho faria la padrina, com ho feien els pares, aquesta manera de ser previsiu, anticipar, no?, una miqueta. A mi em passa a vegades, i tu ho saps, que dius a vegades, dius, no, dona'm hora, no tinc pressa. Quan dius això, la gent et mira volent dir, tu ets un bitxo raro, no? Quan dius, no tinc pressa, perquè ja saps que tens un marge de temps.
Sí, no. Hi ha molta gent que ve amb aquesta situació ja, O sigui, tinc que marxar el mes d'agost, dona'm hora quan puguis o truca'm. Clar, nosaltres li diem, no, agafa hora ja, perquè si t'has d'esperar que et truquem, a lo millor se'ns complica, se'ns oblida, queda el cistellet de trucar a la gent, i això se'ns complica molt al final la feina. I sí que és veritat que ara el que estem fent és això, veniu al taller, escolta, no tinc pressa, quan em pots donar hora? Llavors, per nosaltres l'agenda es dilata molt, vale? I ells, pues mira, vine d'aquí 10 dies, no hi ha problema. I sabent això i podent arribar a un bon acord, les coses per nosaltres funcionen d'una altra manera, no hi ha tant estrès, no, no hi ha tanta ansietat a la feina, i això al final, quan acabes les feines, es nota. O sigui, és un altre nivell.
Bueno, és una bona, diguem, sintonia de cara a l'estiu, que la, la gent ja va, va més tranquil·la o més, més anticipada
sempre,
i organitzada.
Sempre quedarà algun despistat, sí. Que deixem-ho així, però la situació va millorant.
Ara, el gran oblidat, les primeres calors comencen a venir. El gran oblidat és l'aire condicionat, tinc l'impressió. Que ningú el fa servir durant l'any i quan arriba la primera calor dius, ostres, no va.
Sí, això fa uns anys, justament amb el Marc, ho vam, vam tractar i ho vam posar sobre la taula, de que eren el mes de juny, juliol i agost, que el que es representava amb, le, amb la quantitat de màquines que tenim és fer els aires acondicionats el més ràpid possible, sense stop d'espera, que es diu. O sigui, era, tu venies, nosaltres tenim calculat el que triga cada aire acondicionat en fer-se, i vam fer una, un projecte de quants aires acondicionats podíem abarcar al dia, i eren una quantitat important, i era el fast to fast, o sigui, vens, no esperes, t'ho fem. I llavors, en mitja hora, tres quarts, tenim la solució feta.
Fast to fast, si està arribant a un nivell ja, la cosa està arribant fast to fast. En qualsevol cas, sí que és veritat que quan arriba l'estiu, ja no és només la càrrega d'aire, a vegades s'ha de netejar el circuit, fan aquestes olors.
Les olors, sí.
És a dir, és un, em sembla que és un dels, dels sistemes en què menys atenció o menys cuidado fem tots. Saps? Sembla que tingui ser etern i necessita un manteniment com li fem a l'oli, com li fem a... i ningú pensa, jo penso que ningú no ho té en compte, sembla que sigui una cosa que funciona sempre, i a vegades hi ha cotxes que fan una olor i una
olor,
història
sí.
Tremenda,
això és per...
i sí que estic d'acord amb tu de que arriba l'estiu i hòstia, no tira això, no fa fred i tothom va córrer perquè marxem a la platja.
Però, a més, curiosament, i potser molta gent no ho sap i corroboreu el que ara diré, que també l'hivern el tens que fer servir perquè et desentela el ràpid, més ràpid els vidres, i són coses que no, la gent a vegades no ho sap.
Ja, però com que tenim la peculiaritat de que a fora fa fred, clar, amb el mateix fred exterior no treballem tant l'aire condicionat. Sí, és una cosa que a l'hivern es necessita, i els cotxes d'avui en dia més encara, per fer el dual clima i tot el climatrònic i tot això, és una compensació de calor amb aire condicionat, però al final per ficar l'automàtic de 8-22 graus, alguna cosa has de fer. Llavors sí que és veritat que sempre està funcionant l'aire condicionat.
Només fa, no és una qüestió de càrrega de gas i per tenir fred, que no, com una nevera, per dir-ho així, perquè sí, sí. De fet és en una... En plan conya, és una nevera amb rodes el que tenim, per dir-ho així.
No, és tal qual, no, ho acabes de dir, al final és una nevera.
Parlant de nevera, l'altre dia estaves una miqueta encès, Marc, en carrer de la Unió, direm més de la desunió, perquè el, la realitat de la nova distribució de repartiment de circulació, i aparentment no tothom ho ha entès encara.
Em sembla que ningú, només el que ho ha fet. I ja dic, vaig fer un post precisament a les xarxes i ho torno a repetir igual, jo no en tinc ni idea d'aquest tema, però apel·lo a la lògica pura i dura, i passo cada dia, i el carril aquest famós de l'esquerra, que és el que acaba caient al bus que permet girar, és un... ningú entra, per què? Perquè ens passa com a la duana, que quan baixem per allà i vols incorporar-te al final de tota la dreta, els de la dreta es piquen i no et deixen entrar. Llavors què fa tothom? Fa la rotonda del cacauet, del quilòmetre zero, i ja s'incorporen tots a la dreta, de manera que queda el barril de l'esquerra buit, però és que no té sentit. Jo no sé qui m'ho va dir, em sembla que va ser la teva dona, Víctor, de que hi havia per normativa que no es poden fer girs a l'esquerra. Vale? Jo tampoc entenc el per què és això, però puc entendre-ho, o acceptar-ho, però la veritat és que el gir a l'esquerra pel Fener era fantàstic per molta gent que vol anar, pues, a tot aquell barri. Ara s'ha acumulat a la densitat important de cotxes que baixen per del quilòmetre zero cap a la Dama de Gel, s'incorporen tots els que volen girar al Fener perquè han d'anar fins a la Dama de Gel i donar la volta i tornar. És a dir, sincerament, escolti la persona responsable d'aquest tema, el ministeri qui sigui o qui sigui, per què s'ha fet això? És que no s'entén gaire, sincerament, i si ens ho poguessin explicar seria fantàstic, perquè és possiblement té un raonament, però així a primera vista jo no li trobo.
És que el que dius tu, cert que a vegades, segons on, el gir a l'esquerra talenteja el tràfic quan tens un sol carril.
Que no era el cas, eh?
Aquí. El que aquí en tens dos. L'única cosa que pot ser que s'hagi decidit gens per als que venen, que et deixin passar també, perquè això també és, com dius tu, la picardia del que es pica com a la duana, que t'incorpores o no, aquí doncs no et deixo passar perquè no em dona la gana, saps?
Sí, passa una mica això, que a la duana sí que és veritat que hi ha molts gestos, que veuen que hi ha la cua i tiren per la dreta, que diuen, home, si veus que hi ha cua, sigues solidari, posa't a la cua. Però en el cas del carrer de la Unió no té cap sentit, perquè tots entrem amb doble carril, el que per naturalesa està entrant per l'esquerra pot baixar, i per molt que hi hagi més cotxes a la dreta, doncs l'hem de deixar incorporar-se. Però bueno, hi ha aquesta actitud d'una mica així, una mica radical de bloquejar la gent. La veritat és que al carrer de la Unió mai hi ha hagut, que jo recordi, accidents ni problemes de xocs per entrar al Fener. És a dir, no ha sigut conflictiu aquest gir a l'esquerra. I treure'l, trobo que no serveix. Sincerament, no li trobo cap sentit. I...
No, sobretot que, a més a més, zona urbana es va generalment bastant a poc, o estàs quasi bé parat, per dir-ho d'aquesta manera, perquè entre passos de vianants i altres, doncs no tens un trànsit tampoc, diguem, superràpid, per dir-ho així.
No, en absolut. Jo, amb això, ho he parlat amb tu fa una estoneta, jo trobo que tampoc sé si és viable o no, però entre els, com es diu això, els montículs aquests que hi ha als carrers...
Sí, bueno, en diuen passos elevats, o pots dir-ho d'altres maneres?
Bueno, sí, aquests catxarrets de ciment, saps, sobrelevats perquè no correm, tota aquesta història. Jo trobo que s'hauria de ser molt més estricte amb la velocitat a nivell urbà, i fotre unes multes tremendes quan pillis algú i dedicar realment una campanya de molt de temps a veure com va la gent i no posar tants impediments, perquè finalment, inclús el Víctor ens ho podrà dir, a part de que no hi ha una norma i n'hi ha de molts tipus diferents, amb moltes elevacions, molt aixecats, molt verticals, molt suaus i molt pronunciats, als cotxes això tampoc els hi va bé. I, és que si vas a poc, bueno, vas a poc a poc, és contínuament. Llavors, bueno, jo crec que dissuadir de... Sí que és una cosa que s'utilitza tot arreu, perquè s'utilitza tot arreu, però jo no sé si un país com el nostre, que és un país petit i contingut, es podria fer de forma diferent. Jo seria molt més estricte amb les multes, molt estricte. Parlo de molts diners de multa a qui corri i se'ns acabaria la tonteria en lloc de tantes històries.
O podries fer com es fan en certs països nòrdics, no sé si és a Suècia o Noruega, que la multa és proporcional als teus ingressos.
Evidentment, això des de luego seria el primer, perquè aquí...
Sembla que és Finlàndia.
Sí, no? En diversos països. La qüestió és que jo trobo que això s'hauria de fer diferent i ja està, i ser molt estrictes.
Jo crec que encara no s'ha trobat la fórmula a tot això. Sí, es trobarà la fórmula a la llarga, algú que pensi, i ho tirarà endavant, però jo crec que avui per avui la fórmula no existeix perquè la gent aixequi el peu de l'accelerador.
Bueno, fota-li 600 euros de multa, per exemple, ara et diu una bejanada, 600 euros de multa, hòstia, 600 euros de multa. Sí.
Bueno, això ho hem aconseguit, Marc, amb els sorolls dels escapes, dels cotxes, les motos i tot això, al final, la manera de que la gent baixi una miqueta al ritme del soroll, dels decibels dels escapes, ha sigut... Al final, multa tras multa, multa tras multa. O sigui, al final és així. La velocitat. Bueno, som un país de córrer, no ens enganyem, però sí que també hem de tindre sentit comú. Llavors, els bons aquests que es fiquen per poder baixar el ritme de la velocitat i tot això, en principi no és una mala idea, vale? No és la millor, perquè també fas un maltracte al vehicle important, però en definitiva s'ha de buscar una solució o mentalitzar-nos a tot, i si això ha de caldre de que tingui que tocar la butxaca de la gent, pues, si no et queda una altra, pues és com s'haurà de fer. Però sí que és veritat que avui per avui no hi ha una fórmula perfecta perquè la gent baixi la velocitat. També t'he de dir, hi ha certs països o certes ciutats d'Espanya que tenen el límit de velocitat a 30. Sí, jo crec que entre poc i massa. Se'ns han anat una miqueta...
Depèn dels llocs, per dir-ho així.
Si és escolar ho es pot arribar a entendre, però tota la ciutat a 30 amb una doble via, com a Saragossa, que no pots passar amb una doble via extraradi d'urbà, anar a 50, o sigui, no sé, o no cal la doble via o no cal la limitació tan exagerada.
No, però això ho fa més per les emissions, no? Més que per la velocitat en si.
Buah, no? Jo crec que tot té que veure una miqueta, Perquè això de les emissions tampoc està tan clar. O sigui, tampoc està tan clar de que un vehicle vagi molt a poc no faci unes emissions contaminants també. O sigui, s'ha de mirar tot. S'ha de mirar tot.
És que el tema emissions dependrà de la marxa que porti, si és un vehicle tèrmic, i les revolucions que vagi el motor. Perquè si dius, vaig a 30 i em quedo en primera i estàs a tantes revolucions, evidentment que faràs més emissions que si vas en tercera, per dir-ho així.
Clar, no, i quan menys rato tinguis el peu a l'accelerador amb una marxa, menys contaminació. Que és que això tampoc és una regla que tampoc la gent ho sap. O sigui, jo puc anar a, per dir alguna cosa, a 80 i un altre va a 120 i consumeix menys el que va a 120 que a 80. Motius. O sigui, hi ha motius a la mecànica per poder explicar això. Mm-hmm. Llavors, jo puc anar ràpid i cada vegada que jo tingui el peu de l'accelerador aixecat de l'accelerador, la teoria és que aquest cotxe no està emitint unes emissions a fora. O sigui, hi ha una retenció de combustible, hi ha certes coses que tot té a veure.
Parlant de limitacions de velocitat, és cert que nosaltres al país, clar, dius, vingut de Meritxell, pensa en bell lloc, certs llocs, dius, no hi passes a 50, perquè dius, aquí 50 et surt una persona, el que fos, no et pares, o sigui que ja per diguem, environment, per dir-ho així, o entorn, ja té la seva lògica, però en altres llocs tampoc.
S'ha de vigilar. La velocitat, jo, al final, i mira que a mi m'agrada, no ho nego, la gent que em coneix ho sap, però la velocitat s'ha de vigilar molt en la velocitat. Hem tingut ara un sinistre aquest cap de setmana superimportant aquí a baix a la Seu i segurament té pinta de que hagi sigut un tema de velocitat, podria ser. Llavors, clar, la velocitat s'ha de vigilar. Estiguis a dintre de la ciutat com a fora de la ciutat. S'ha de saber el que portes a les mans i recordar a la gent que al final un vehicle és una bomba. O sigui que jo sempre ho dic, la feina d'un mecànic, deixar malament una roda fluixa, uns frenos, una suspensió, una direcció o algo, al final et carregues un o et carregues a 20. S'ha de vigilar, sobretot amb aquestes coses.
Sí, parlant d'ensurts, hi ha hagut una criatura que ha estat atropellada al Pas de Vianants, a més, un lloc on ja va haver-hi també altres ensurts anys enrere.
I a més, el radar i a tot.
I el radar i tot. Dius,
bé, això ha sigut allà a Canillo, sí, no?
Sí, a Incles,
no?
El Pas de Vianants d'Incles, sí. Dius, caram, dius, bé, segons primeres declaracions i tal, la persona no anava ràpid tampoc. Ara, un inconvenient potser de cotxes moderns, massa pantalla tàctil, massa distracció possible. L'altre dia algú deia, dius, és que els nostres dits tenen una memòria, però clar, amb una pantalla tàctil, si tens que moure la temperatura a la ràdio o el que fos, dius, ja t'estàs tenint l'atenció de la conducció.
Això ho vam parlar al programa anterior, el que vam tindre, lo de les pantalles, que tenien que ser més simplificat tot això. Més simplificat.
No, i acostumar-nos més a fer ús dels comandaments de veu, que no en fem cap ni un, i estan, que és una mica el que et responen les cases. Quan dius, ja, però és que el mòbil no podem tenir-lo, però si et distreu molt més mirar el tablet central i estar remenant la pantalla que el mòbil. I bueno, sí, és que en el fons s'ha de fer servir els comandaments de veu, però jo el primer costa molt, mira que a vegades dius, hi ha comandaments molt bàsics, però no estem acostumats a això. I realment jo veig, per exemple, amb el tema d'Incles, no sabem ni, i és lamentable, però pot ser una cosa així, una persona que anava a conduir normal, es distreu un moment amb la pantalla, és un embetit que surt i ja no...
Però
ja
és estàs. Que estem parlant que els vehicles no portin una pantalleta. Estem parlant de que els vehicles porten tot el salpicadero, és una pantalla.
I que tot depèn de la pantalla.
I que tot depèn de la pantalla. Sí, sí. I que si t'has de fixar en les coses de fora i tens una cosa visual que va parpadejant davant teu, els ulls no poden estar aquí i allà. O estan aquí o estan allà.
Sí, sí, sí.
Llavors, qualsevol... el que ha passat no ha de tornar a passar això. Però, clar, són accidents, no?
Sí, és que bé, hi ha una marca sueca que el seu gran leitmotiv és que cap víctima mortal en un dels seus vehicles aquí visió de... Però clar, malauradament, mentre que hi hagi entre la màquina i el seient un ésser humà, aquest és el que falla, per dir-ho així, aquest és el fusible.
Sí.
Bueno, veurem. Se parlàvem d'infraccions. Bé, va haver-hi fa un temps una campanya de la policia amb els vehicles de dos rodes. 70 infraccions, o sigui que entre motos, patinets i altres coses, dius, déu-n'hi-do.
Sí, però també han sigut moltes infraccions per guants, per coses així, eh? O sigui, al final són infraccions, s'hauria de fer una miqueta cirurgia aquestes 70 infraccions que han sigut, però jo vaig poder llegir que moltes, o algunes, bastantes, que em va sobtar, eren per la mancança de portar guants quan conduïm amb moto.
Que això, en el fons, està bé. Jo vaig amb moto i porto guants, i és veritat que si caus sense guants et fas mal ràpidament, però és curiós perquè tens que portar guants però pots anar amb hawaianes, amb xancles i pantaló curt.
Sí,
és d'aquelles coses que tampoc s'entenen gaire i ojo, no ens ho canvieu, eh? Perquè tampoc estic...
Ara anava a dir, però, no aixequis.
Però és curiós que dius, o sigui, protegim les mans amb els guants, però vas amb xancles hawaianes, aquestes que vas amb el peu completament descobert i amb pantaló curt. I tampoc té molta lògica.
Bueno, perquè quan caus en moto el primer que fiques... o intentes posar que és la mà
i a darrere van els,
sí, va
a darrere
van
el,
però
resta.
El primer que és la mà, no? Bueno.
Bueno, del que dieu, no sé si heu vist una de les etapes de la volta que es fa aquests dies a França en els Alps, un noi francès, el Paul Sexas, va caure 70 per hora i portava guants, i ho va dir que portava guants, però clar, 70 per hora amb guants, dius les mans,
déu-n'hi-do,
me les he trinxat,
déu-n'hi-do.
No a veure, els guants és el que parlàvem abans, eh? Corre per ciutat, la teoria és no agafar molta velocitat i no tenim aquest gran problema.
No, i però... més, és ara l'estiu, a més, que l'asfalt està tan alt, tan fort de temperatura, que realment...
És una llima.
Sí, sí.
És una llima.
No, cert que, bé, el quitrà, com dieu vosaltres, és una llima i forçament, per molt protegit que vagis, encara que caiguis, alguna...
Jo no sóc motero, eh? Però segurament que podria... i algun motero que depèn de la velocitat que vagis i causa sobre l'asfalt, cuidadito.
Per experiència ho puc dir, però bueno, aquí es queda la cosa, que és una llima, i sort que vas ben vestit, perquè si no pot anar pitjor. Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar, doncs, el Marc Zorzano i el Víctor Iruel amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia amb Enric Font Bernat.
Tornem a La Tertúlia amb el Marc Zorzano i el Víctor Iruel. Bé, una cosa que tu n'ets defensor, perquè evidentment és una part del futur, vehicle elèctric, segons quins usos. Malauradament, el concurs per tenir transport públic elèctric a Ransol ha estat desert per al Comú de Canillo i tindran que optar per vehicles convencionals. O sigui que, caram, dius, no costa encara, en segons quins aspectes.
Sí, no. Que són vehicles pesats i trajectes complicats per pujades, per desnivells, i perquè realment això, tret d'alguns països del nord d'Europa, no està gaire difosa en general. Per tant, nosaltres que anem una mica a cavall de l'experiència dels països veïns, i els països veïns per sempre tampoc en tenen, doncs sí, ha quedat desert.
Però això, no diem que és curiós, no? Però sí que hi ha empreses del país per a repartiment per a ciutat i de proximitat, sí que ja han fet el pas ja fa, doncs, un cert temps, a furgoneta, doncs, a 100% elèctrica per acabar, doncs, de fer el repartiment per ciutat o per a poblacions properes.
Sí, però no sé, les particularitats dels autobusos i amb aquest tipus de trajectes, pues, i que tampoc tenim aquí una solera d'empreses que tinguin una bona oferta de producte d'aquest, doncs, no coneixo les especificacions d'aquest tema, però tampoc m'estranya, el resultat.
Bueno, el Bartomeu Gabriel, que tinc aquí regularment a La Tertúlia, em deia que hi havia un tema de cost també, que un bus elèctric costava dos vegades i mig el preu d'un normal.
Encara, sí.
Aleshores, clar, això també, doncs, el tema, suposo, costos, amortització, recarga, rotacions, també té que influir bastant en l'ús o la part assumible d'aquest plec de bases.
Jo crec que sobretot, més que això, és el perfil d'ús d'aquest concurs en concret, perquè parlem d'un país que a l'hivern és molt fred, que a l'estiu és molt calorós i que pujar en sol no és anar pla com per anar per Salou, en pla, saps? I fa tot una miqueta, els preus i el perfil concret d'aquest itinerari, que no, fa, no, no crec que sigui més idoni.
Jo sé això dient lo mateix. Encara estem molt lluny de poder veure aquestes coses. Que funcionaran a la llarga? Bueno, moltes vegades ho hem discutit amb el Marc, no?
Cal temps i cal evolució.
Cal temps, cal evolució, calen projectes, ja que baixa preus, hi ha moltes coses. Ja després tot el que és el tema que jo sí que puc parlar de postventa, tallers, mecànics, infraestructures, tècnics, maquinària... Sí, el cost és molt elevat, molt elevat.
A més, igual que el mateix Víctor, i parlem d'un sector que és el de cotxes, que és molt més generalista, però acompanyar aquesta demanda de busos elèctrics per fer això requereix també una infraestructura de taller per mantenir aquest autobús. No pots baixar a Barcelona a fer la revisió. Llavors ja no és només facilitar l'autobús, és tot el que implica tenir aquest tipus de
servei. Jo, si vull, us puc dir, perquè l'altre dia vaig estar reunit amb una gent per uns temes de competències elèctriques a nivell de tecnificacions. Si s'estan tirant els primers cursos d'electrificat a 45.000 euros per persona per poder tocar matèria. Sí, això sí que és veritat. Això sí que és veritat que és una cosa... Bueno, no, aquí no, eh? S'està tocant a fora, vale? Però ens van vindre a veure a nosaltres... I la primera tirada de pedra eren 45.000 euros per tindre aquest tipus d'evolucions.
Parles de la formació, el cost de formació d'un mecànic.
Amb una aquesta... formació, sembla que estàvem parlant formacions de 200 hores o alguna cosa així, i amb una mínima experiència de tecnificació. O sigui, no pot entrar qualsevol, ja té que haver-hi una tecnificació darrere important. No important.
Clar, perquè del que dius, Víctor, és el cost, un, dos... Quin parc de vehicles tinc per començar a assolir que aquest cost d'inversió en temps i en diners sigui rentable? Perquè, clar, aquí ens repercutirà, diguem, en mà d'obra, cada revisió, evidentment, el client, no? Dius, però clar, això ho fas a anys vista, sense comptar doncs, les evolucions de producte que pot haver-hi i també les especificitats a cada marca. O sigui que...
Més els metres que requereix el taller.
També.
Que has de sacrificar perquè no pots, no és dual, és a dir, si és una zona d'elèctrics, és una zona d'elèctrics.
No, és un, o sigui, un vehicle té una seguretat activa de 3 metres al voltant més 2 de semiactiva. O sigui, estem parlant de que un vehicle fa 2,5 més 3 més o sigui, més 5 total, 7 metres i mig per costat.
Sí, per dir-ho de manera, fer-ho fàcil, posa el cotxe al mig de la pista de pàdel i ningú entra al voltant.
Per tal qual. Mira, sí, és el que necessites. I només entra una persona. Una persona pot treballar en aquest vehicle, no pot treballar més. Llavors, clar, tu veus el tipus d'infraestructura, el país per on te va, com s'està movent amb la hibridació i l'electrificació, i clar, tu dius, bueno, jo em vull tecnificar, que nosaltres, per exemple, som tècnics de TUF, de la TUF alemana, a nivell de C3, I ara volíem evolucionar això i la primera pedra són 45.000, dius, ostres, quan ho recuperarem això?
No, i que a més no tens metres físics, tens el taller que tens com el 100% de tallers que hi ha a Andorra.
Sí,
com
és el que
poden,
és.
Han de buscar un local annexa per fer això? Perquè,
clar, després buscar el local, buscar el lloguer, buscar, ostres, ja estem dintre enganxats a la bola, a veure com es solucionarà això. Llavors, nosaltres vam tindre un cas no fa molt al taller i el vehicle, igual que va arribar, se'n va anar. Per què? Per ganes de fer-lo. Bueno, i a part de que ens hi juguem la vida, estem parlant d'alta tensió. O sigui, com fallis, adeu, aquí t'has quedat, No sé.
Del que dius és que cada vegada més per als carrers d'Andorra se'n veuen matriculats aquí al país, però clar, del que dius... Això aleshores, al moment de fer la revisió dius, on te'n vas? Perquè si aquí al país ningú està preparat, són marques que tenen una certa representació, però que no forçament tenen el taller adient per poder fer el seguiment i el manteniment.
Nosaltres, per exemple, hi ha molts planxistes que els hi fem la, diguéssim, la desconnexió de l'alta tensió perquè puguin treballar.
És que la revisió com a tal tampoc és la revisió que coneguem dels cotxes de combustió, és a dir, aquests cotxes no és a dir, has de tenir una necessitat d'intervenció amb un tema de bateries perquè bueno, realment entri a taller com a tal.
Bueno,
ja, a més són pastilles, són bueno, fars...
No, però també hi ha, un, hi ha el que són els cicles de connexió i tot això que s'ha de visualitzar. O sigui, tenim, avui en dia tenim, almenys nosaltres, tenim màquina per poder diagnosticar els cotxes elèctrics. Cada vegada les cases són més punteres i ja el multimarca en tenim. El tema està en quan ve algun tipus de reparació.
És el que et vinc a dir. És a dir, aquests estàndards tan exigents de metres i això fan referència en el moment que s'ha d'intervenir a la bateria, no?
Sí, sí. Bueno,
si has de fer una revisió de... Fer-me una revisió de... Si m'ho fos un llum o, no, o canviar... El, això va a un taller normal.
No, i un híbrid també. Bueno, ja que tindré algun petit, alguna petita seguretat, per codec de seguretat, per estar tranquil, per no liar-la, vale? Però quan has de treballar amb bateries i coses d'aquestes, la cosa es complica. Sobretot amb accidents, que és el que últimament estem fent bastant. Cops de...
Clar, és que cada vegada si tens més vehicles a la xarxa viària, forçament l'índex de topada, accident o...
És més gran.
És més gran, o sigui, la cosa no és exponencial, però augmentes aquest volum. En conseqüència, doncs, les intervencions que tens que tenir o només anyell de planxisteria o planxisteria i certes parts mecàniques que estan tocades.
S'ha de mirar tot. O sigui, al final, planxa i pintura són els que més ara avui en dia estan en aquest llindar de, ostres, i ara què fem? I ara que no sé què? Bueno, doncs truquem
al director. Sí, és més possible que hi hagi un cop i la necessitat d'una intervenció de planxa i pintura que no una revisió o una reparació mecànica.
No, és a dir... però tens els híbrids que també tenen alta tensió i s'han de fer els canvis d'oli, pastilles de freno i també s'ha de tindre...
És alta tensió també?
Sí, clar, estem treballant amb alta tensió hibridada, ¿vale? Lo que passa que al final el motor tèrmic és un generador d'electricitat en alguns casos i uns altres són, és un apoyo al cotxe, al motor elèctric. Clar, aquests cotxes ja fa molts anys que estan entrant dintre del taller i aquests cotxes, bueno, és el típic, no sé si ho haureu escoltat, no toques el cable naranja. Aquí és on tenim el problema. Llavors, tots els mecànics han de passar per aquí, han de saber el que estan tocant, han de saber que si toquen i fallen la lien, perquè la lien segurament no tornis a casa. És seguretat i s'ha de seguir tots els protocols de seguretat. Tots.
Del que dius, no fent un paral·lel amb l'habitatge, però cert que l'última quota doncs, que ha aprovat govern per gent de treball, per dir-ho així, s'ha exhaurit, no tots els sectors, però en sectors que estan molt més tensionats que d'altres, cert que dius, és l'eterna, diguem, lluita de tenir la persona formada que et pugui doncs, treballar, que estigui a gust amb la seva feina i que pugui viure al país, perquè això, segons quins sectors, és molt més complicat que d'altres. I quan més tècnic és, com ho estàs dient tu, Víctor, el sector de l'automoció, per totes les tecnologies, encara pitjor té que ser.
Sí, bueno, al final, jo és el que moltes vegades hem parlat, de que no tenim mà d'obra, vale? I potser sí que hi hagi, però una mà d'obra altament qualificada o tecnificada és molt difícil. I llavors, què és el que estic veient normalment? És que els mateixos propis tallers, l'empresari i tal, tenen una persona que és la seva mà dreta on li passa tota la tecnificació amb ell i és on realment es deixa els diners perquè pugui seguir tindre durant molts anys la porta oberta.
Sí, això de crear vocacions, dius, bueno, a nivell de FP sí que hi és, però clar, el relleu generacional sempre és el que potser el que costa més.
Bueno, té que vindre. Nosaltres, de totes maneres, sí que és veritat que ens truca gent ara a l'estiu per voler vindre a treballar amb nosaltres, sobretot nens joves, i el que passa és que si són molt, molt joves, doncs estàs pillat. A partir dels 15 anys no pots fer res. I són nens que parles amb ells i tenen unes ganes de no fa falta de ficar-se un mono i estar allà i embrutar-se les mans, però sí que de visualitzar, de saber què és un taller, què és el que ve d'aquí uns anys, per saber si volen seguir amb aquesta matèria o no. Jo crec que se'ls ha de donar un cop de mà total.
Això, Marc, genera noves vocacions, potser? O feines que són embrionàries i d'aquí doncs, 10 anys, per dir-ho així, doncs, el mecànic serà un que vindrà amb l'ordenador, enxufarà el cotxe i a partir d'aquí doncs, ja ho faràs tot amb una pantalla i faràs poca cosa amb les mans.
Doncs a mi em sembla, a vegades ho hem parlat això també, i sembla que el canvi que serà així. No, no podem dir-ho amb certesa, però sí, sembla que cada cop la feina complexa dels mecànics com els entenem fins ara desapareixerà i seran més enginyers amb bata blanca que es dedicaran entre màquines i commutadors, però poca intervenció física hi haurà.
O vindrà el robot i farà la feina
o segurament, exacte, vindrà el robot i ho farà. Però bueno, el mecànic artesà, el que s'embruta les mans i remena fins a trobar l'averia, ja està en vies d'extinció.
Això estem fent una visió de futur, perquè, per exemple, el que deies tu d'aquesta zona de seguretat de 7 metres per un vehicle elèctric, dius, potser a 15 anys vista serà un robot que farà intervenció, així mínims és completament el risc humà.
Bueno,
ja que superem robots, per dir-ho així, a nivell de cirurgia, per exemple...
Pues no ho dubto. No ho trobo tan desencertat,
no. No, l'altre dia em van passar, lo que passa que és un format d'IA, però em van passar un vídeo d'on realment ja treballava un robot fent un canvi d'oli, unes pastilles de freno. No ho veig descabellat, eh?
No, i pel tema de per exemple, risc de les bateries d'una cel·la que està malament s'ha de substituir, que és un sistema molt... És una operació molt estandarditzada i molt clara i molt definida, de entro aquí, agafo aquesta cera, la trec i fico una altra, doncs pues sí, podien desenvolupar això, podien desenvolupar i crear el primer robot. Gran idea. Apuntem-ho.
Apuntem-ho, tenim que posar la patent. No? El millor que d'aquí uns anys cobrem royalties, qui sap?
No, això està clar.
Això, bueno, és una idea entre altres, no?
Aquí a la tertúlia no tenim una bústia, no? De suggerències de la gent que puguin trucar, demanar... De...
Bueno, si volen sí, eh? Hi ha el telèfon al 732-001 i si volen ja poden, eh? Si no hi ha
comencem problema. Pel del carrer Unió, Si acceptem propostes i opinions sobre la nova definició urbanística del carrer Unió. Sisplau, quin telèfon has dit?
732-001.
Fantàstic.
Bueno, veurem. Si no, ja... El missatge ja arriba tard o d'hora, o sigui que sempre el tenim. Bé, una cosa que jo me'n recordo quan era canalla, d'aquestes concentracions de motos que es feien doncs, a la part que ara és el carrer Prat de la Creu, que es van deixar per massa afluència, però bé, motant, res, d'aquí una setmana i escaig, entre 1.500 i 2.000 participants té el Comú d'Andorra.
Cada any va més a més. Sí. La veritat és que va començar sent molt petit, poca cosa, i s'ha esdevingut molt gran, però molt, eh?
Això és un mercat que, bueno, tu també, Víctor, per tema professional, també toques a moto amb un altre local, i bé, vas decidir justament separar les dues activitats, moto d'un cantó i cotxe de l'altre, per això.
Sí. Sí, això del mutant, pues, jo crec que està xulo. És una manera de que la gent tiri més, de que vingui gent de fora.
Veu un munt de gent que... i recolzen molt a les marques i és tremendo.
Sí. Jo crec que està molt bé. Jo crec que, en definitiva, l'altre dia vaig agafar un prospecte petitet amb una benzinera i ja et dic, ostres, és que és molt xulo, és que està molt ben pensat, jo crec que està molt xulo, molt xulo.
És que del que dieu, bueno, tots hem, o molts aquí al país som vianants, alguns amb patinet elèctric o no, alguns amb bicicleta o no, moteros o amb vehicle de dues rodes tipus scooter, automobilistes, però a vegades quan passes d'un vehicle a l'altre et transmutes, per dir-ho d'una manera. Però aquesta comunió que pots tenir en el món de la moto, d'aficionats a la moto, en el món del cotxe només el trobes o amb marques o amb categories de cotxes clàssics o el que en diuen youngtimers. No hi ha la mateixa comunió entre automobilistes, per dir-ho així, que entre el món de la moto.
No, són gent diferent. Jo, per mi, en coneixo molts, els aprecio molts, sobretot amb un que l'aprecio molt, 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 i és que són gent diferent. O sigui, tu, i si no, doneu-vos compte quan viatgeu, que porteu un motero al davant, tal qual, es creu amb un altre, li deixen anar a la mà, què tal, es coneixen, no es coneixen...
No, para una moto i si passa un altre es para, si li ha passat alguna cosa...
Sí, sí, tenen còdics que si hi ha un problema important o alguna cosa, deixar un casco d'una manera o de l'altra a l'asfalt, aquí ja, ja tenen uns còdics entre ells. És que és brutal aquesta gent. Ho dic en sèrio, eh? Jo sempre he estat tota la meva vida amb els vehicles, tal... I ara portem un any, any i poc amb el tema de les motos, amb l'Ernesto, i és que és un altre món. És un altre món. L'Ernesto em va dir és que el client de motos no té res a veure amb el client de vehicles, i és veritat, és veritat. Jo no,
de fet,
jo no pensava,
amb les motos es pot utilitzar el terme comunitat, mentre que amb els cotxes considero que no. Els cotxes és... No, potser perquè és el vehicle més popular i més difós i llavors ha tornat una eina més, però el motero segueix tenint aquest punt d'especial.
El cavaller modern, per dir-ho així.
Sí, sí, sí.
Sí, però a vegades el mateix motorista també és automobilista, no? Però dius, potser la seva manera de pensar o d'actuar és completament diferent quan estàs en una situació amb una altra, amb un vehicle amb un altre.
Totalment.
Sí, sí. Jo ho torno a repetir. Són gent especial. Especial. Però és que allà on te vagis, eh? O sigui, no fa falta que estiguem parlant d'Andorra, vas a Andorra, vas a Madrid, vas al no sé què, el que és motero de veritat, té una altra mentalitat.
Sí, i sobretot que, diguem, per ports dels Pirineus, i ara en bon temps, veiem passar colles o de vehicles clàssics, o d'agrupacions d'una mateixa marca, o de clubs d'una mateixa marca, o d'organitzacions que diuen, mira, fem una volta per als Pirineus, que em veus passar doncs, cada setmana o cada quin... Dius, caram, som a més un reclam turístic també per aquestes germanors o agrupacions o clubs.
Sí, oh, fan una sociabilitat important als grups, també de vehicles, eh? És a dir, però sí que és veritat, estic amb l'Enric, de que el motero és més general, més no fa falta ser d'un grup en general o genèric. I el vehicle sí que has de ser, pues, home, és que som dels Ford Mustang, i tots dels Ford Mustang, o som dels Mercedes, no sé què, no sé quantos, i tots són dels Mercedes. I allà sí que veus una germanor entre ells, però no és la mateixa germanor que pots veure amb els moteros.
I amb el que has dit tu de Motan, és que ara es veurà, tu vas aquí, hi ha un jaleo muntat de gent de tot tipus, des dels rockabilis fins als Harleys, fins als les Nuggets, i és una comunitat general.
No, que pots ficar tatuadors allà que tatuïn a la gent, entre cometes, fico Harley, no? Sí. Que veus ahí a la tipo pel·lícula, i al trialero. Que
és aquest cap de setmana, oi?
El 26, del 26 al 28 de juny.
Aquest no
el
següent. Següent.
El cap de setmana de Sant Joan, per dir-ho així, de la setmana de Sant Joan.
Val la pena veure-ho, val la pena veure-ho.
No, suposo que si el bon temps acompanya, doncs hi haurà...
Ai, fan espectacle i...
Sí, 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 la Montan, la Lian... De fet, tota l'Avinguda Santa Coloma és...
Està tancada.
És domini Montan. Sí.
Quan arribeu dilluns veureu les marques de les rodes.
Sí, sí, sí.
Sí, que tarden un cert temps a desaparèixer. Parlant de marques de rodes i parlant que de passos sobrelevats, una cosa que és certa és, tu mare deies, ostres, com ho pensem? Aquí què passa? País de neu? Quan passa la pala lleva neu? Segons els passos sobrelevats o les tires aquestes de goma que passen?
Hòstia, com es despisti... Es de
deixar... No, és que més una vegada se les han emportat,
es
també.
Es deixa la pala.
Aleshores, dius, caram, dius, el sistema per a reduir velocitat tampoc és idoni de trobar-ho per al país.
No, i també penso moltes vegades amb aquests supercotxes, els Lamborghinis, tots aquests, si amb un cotxe normal hi has d'anar molt de cuidado, amb aquests cotxes has d'entrar una mica de través, perquè és que realment n'hi ha alguns que són tan exagerats. És per això que abans parlava d'una mica d'un criteri uniforme de que tots siguin, és a dir, no cal que sigui una bestiesa de sobrelevat, que hi hagi una marca ben dibuixada i un canvi de desnivell és suficient. I trobo que no hi ha una pauta, un model a seguir.
Una fórmula.
I amb aquest tipus de cotxes té que ser un problema, perquè hi ha llocs que estan cada 50 metres, en un carrer te'n trobes 4. I no estàs en una zona escolar, eh?
No, és... És que et contesto perquè...
Després, perdona, i després hi ha aquests amovibles, que no sé si us heu fixat, a Santa Coloma estem contínuament igual. A Santa Coloma, a més, desapareixen els trossos, els tornen a posar, tornen a desaparèixer, estan a mitges...
Algú els col·lecciona, potser.
Sí, jo diria que sí, perquè a més, però és continu, al mateix punt ha passat diverses vegades, que de cop i volta en veus un aquí, mig, l'altre, i és a dir, trobo que s'hauria de pensar bé el que s'ha de fer, fer el que s'hagi de fer, però pensar-ho bé.
és que potser la senyora Maria amb el carret de la compra passa massa ràpid per al passadís de l'edifici, fa soroll, i aleshores han posat potser a trossos tan ràpid el carret de la compra, no?
Ai, la senyora Maria.
No ho sé, la senyora Maria o la senyora Pepita, eh? Però potser, potser en trobem una en un passadís d'un edifici, qui sap, eh?
Sí, si en trobem algun foto, volem foto.
Sí, que, bueno, potser estem donant idees i vés a saber. Ara, et contestava el tema del passos sobre elevats. Cert que França és un país de moltes normatives, moltes coses. Bé, entre altres, li devem la CAS per copiar, però, per exemple, els passos sobre elevats de França tenen una normativa que és 10 centímetres màxim d'alçada, d'acord? La part plana entre 2 metres i mig i 4 metres i les pendents d'accés entre un 7 i un 10%, com a molt. Clar, aquí quan sabem que les de l'avinguda, doncs la recta de la Marginera es van tenir que tornar a fer dues vegades perquè tocaven els autobusos, dius...
És que a més de les tres que hi havia, les tres eren diferents.
Sí.
O sigui, les fan avui. I les coses s'han de dir com són, les fan avui. I això ho he provat a França, precisament, que a França són molt progressives. Són amples, faran com uns 2 metres, i realment la pujada és molt progressiva, la pinten amb els ullals aquests de tiburó que dic jo. I tot i ser progressiva i suau, si tu vas ràpid, el cop amb el cotxe és el mateix que si trobes un muro vertical, eh? És el mateix. Llavors, jo és el que m'agradaria que es pensessin les coses, perquè dius, bueno, si els feu progressius, els cotxes no pateixen, si van ràpid rebran el cop igual i es donaran compte igual, i sobretot trobar un model, un esquema, com has dit tu, a França hi ha una normativa i suposo que s'aplica a tot arreu. Aquí no. Aquí vas a Escaldes, vas al carrer de l'escola francesa, vas a Enclar, tot és diferent. Hi ha 23 tipus diferents de desnivells d'aquests i es nota que es fa a l'atzar, es fa, arriba ja el senyor de l'arquitrà. És igual que quan el tema de l'arquitrà, que aquest és un tema que també en parlarem, si vols, un altre dia, perquè ja no ens queda gaire temps. Però hi ha un altre problema i és que no és el mateix arquitranar un carrer que arreglar un pedaç. Perquè, per exemple, a l'avinguda de Salou, que es van enfonsar les clavegueres i van optar, que això em va fer molta gràcia, per clausurar-les, en lloc d'arreglar el tema, les van tapar. Si n'hi havia 5, en queden 2. Els pedaços d'asfalt amb els que han tapat aquelles clavegueres s'han enfonsat igualment. És a dir, hi ha un problema, o del quitrà que es fa així, diguem-ne, per fer un pedaç, no és el mateix que... Falta, jo crec, hi ha un problema de formació. Jo personalment penso això. Bueno, el senyor que fa la barreja per anar a fer un pedaç no fa la barreja adequada perquè acaba estovant-se i acaba baixant. I això em sembla que ho veiem tots. Llavors, per què no s'arregla? En qualsevol feina, quan falles, et criden l'atenció. Llavors, aquí hi ha un problema que no se solventa mai.
Bueno, el problema que, no sé si l'has vist, però entre la rotonda de la Comella i la rotonda, diguem, del doctor Vilanova, hi ha uns conos posats per al saber de circulació perquè s'ha enfonsat una claveguera a davant de l'edifici, doncs, que està a mà dreta. Dius, caram, dius, si això fa res...
Sí, per això et dic que quan porta el camió deu portar una barreja ja per asfaltar, però quan fan la barreja jo de anem a fer un 10 quilos de quitrà per anar a tapar, pues, ho feu malament, està claríssim que es fa malament. I algú hauria de dir, bueno, pues anem a arreglar-ho, no es tracta de decapitar ningú, però solventar-ho. El que no podem estar és contínuament, lo de l'Avinguda Tarragona és tremendo. Hi havia clavegueres, s'enfonsaven, les traiem i les clausurem, que dius, mala alternativa. Però és que inclús el pedaç del quitrà s'ha enfonsat. Doncs, no sé.
I aviam el que aguanta el que han fet de nou.
Exacte.
Bueno, es veurà. Una cosa que bé ha sortit a la llum per la festa de la parròquia, el Fargo, l'han sortit.
Que xulo, eh?
Molt xulo.
Però...
Falta arrencar-lo perquè, bueno, a nivell de mecànica, clar, el vehicle té els seus anys i trobar peces doncs no és senzill en segons quin moment. No? Víctor, que clar, quan més vell és doncs, i menys unitats hi ha, doncs més complicat és.
Bueno, és l'oferta-demanda, no? I quan més antics són, pitjor. La història és més... Crec que deu ser una cosa més d'artesania que no de mecànica pura i dura.
A més, tinguem des que feia tanta calor, que pobra...
També. És cert que, aviam, doncs, s'ha restaurat, ha sigut molta feina, tant a nivell de planxa com a nivell de mecànica. Bé, hi ja li falta poc, o sigui que està a la cantonada de ja està doncs, actiu, però és cert que a vegades dius, la peça si no existeix la tens que tornar a fabricar i qui te la fa? O sigui, això també és un viver d'artesans, per dir d'aquesta manera, que són escaig.
A Llima, com es feia antigament, no? Si tots hem passat per aquí, els que hem estudiat fa molts anys, el primer que ens van ensenyar va ser agafar una llima i un tros de ferro i venga, a Llima. No, sí que és veritat. Ara fora conya. El que és la mecànica antiga ja no queda. Quan falta una peça, has d'inventar, has de buscar una solució i a vegades costa més de lo pensat, perquè no es troba, perquè són materials complicats, perquè, bueno, i al qui li toqui un treball d'aquestos, pues, ja et dic jo que a pensar com un animal.
Tu que has estat tan barrejat, bueno, que estàs, Enric, amb el tema dels clàssics, l'has pogut veure de prop? O el vas veure inicialment i l'has vist ara?
Sí, l'he conegut quan estava encara en el descampat pujant a la carretera de Fontanera.
Sí, quan era un ferro que no se sabia... Sí? I l'has vist després?
I l'he vist després. Clar, l'evolució és brutal, evidentment. Bueno, això és com qualsevol cosa que surt a França, ara en diuen molts les sorties de grans, o sigui, sortir un vehicle d'una granja i deixar-lo doncs, impagable. O sigui que arran d'això hi ha històries per explicar, per fer un programa sencer, quasi.
Serà
un altre programa amb vosaltres, ja en parlem d'aquestes sortides a granja. Marc Zorzano, moltes gràcies per venir avui.
Gràcies a tu.
Un plaer tenir-te aquí, et dic fins la propera. Víctor Iruela, també moltes gràcies per venir avui.
A vosaltres.
També et dic fins la propera. Igualment. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la Tertúlia. Gràcies.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.